Parlem amb qui va ser col·laborador de Samarang a l'ambaixada espanyola a la Unió Soviètica i amic personal del president d'honor d'Alcoi. És Eugeni Bregolat, ambaixador espanyol a Andorra i exambaixador a la Xina i a Rússia. Senyor Bregolat, molt bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Quina relació tenia últimament amb Samarang?
Bé, ens havíem vist, pues, el dia... Havíem dinat exactament ell, jo i el senyor Isidre Feiner el dia 8 d'abril. És a dir, que fa... pues justament avui 15 dies ens acabàvem de veure. Jo el vaig trobar com sempre,
sí.
És a dir, amb la, diguem, debilitat pròpia dels anys, però no el vaig trobar diferent de fa 3 mesos o fa 6 mesos.
Vostè el va conèixer com a diplomàtic abans d'entrar al COI. S'han elogiat molt les seves qualitats com a negociador. Com era el Samarang diplomàtic?
Home, doncs era un gran diplomàtic. En definitiva, aquesta feina nostra, la capacitat de comprendre els interlocutors, de saber agafar una situació i buscar la manera d'arribar a enteniments, això són virtuts generals dels éssers humans que s'utilitzen cada dia a nivell familiar, a nivell laboral, a tot arreu. I ell això ho tenia... amb unes dimensions extraordinàries. Li puc dir que jo l'he vist efectivament molt de prop a Rússia, quan el tenia d'ambaixador i jo era el segon de l'ambaixada. Ell va arribar allà exactament el 18 de juliol de l'any 77. I després el vaig conèixer, el vaig poder veure molt de prop aquests anys que hi ha estat a la Xina, i li puc dir que en un país i en l'altre Samarang és un home venerat. A la Rússia de Brezhnev, a la Rússia de Yeltsin, a la Rússia de Putin, és igual, i a la Xina, ja no dic la de Mao, perquè en aquells moments estaven tancats en el moviment olímpic, però des d'aquell com a president, membre del COI, encarregat de protocol, va trobar una fórmula perquè Xina, la República Popular, pogués tornar al moviment olímpic sense deixar fora Taiwan, van trobar aquella fórmula de... Taipei-Xina, o sigui, sí. Taiwan-Xina, que després va ser imitada per organismes internacionals, des d'aleshores no oblidaran mai en aquests països que ell és el que va llegir els Jocs Olímpics a Pequín, els Jocs Olímpics a Moscou.
Home, avui, per exemple, els diaris xinesos recullen la mort de Samarang en portada, eh?
Seguríssim. Van fer a la Xina l'any passat una enquesta sobre les persones que el món de manera desinteressada havien contribuït, havien ajudat més a Xina. El Samarang sortia el número 3 i el primer era un metge canadenc que havia mort a l'època de la guerra contra Japó ajudant en els xinos, i el segon era un empresari alemà que també durant la Segona Guerra Mundial a Xangai va poder salvar dotzenes de milers. Bé, tots aquests dos ja van desaparèixer fa molts anys. És a dir, que de totes les persones vives al món, el que es considerava, diguem, més amic de Xina era ell. Inclús per davant d'una personalitat com Kissinger, que amb el Nixon, com es recorda, van estendre la mà a la Xina, canviant de la nit al dematí el que era el plantejament geoestratègic mundial, pues inclús per davant d'una persona com Kissinger. Samarang a la Xina té un respecte i una estimació arreu realment sensacional.
Catalunya i Espanya perden representació internacional amb la mort de Samarang?
Home, jo diria que des de que ha arribat la democràcia, les dues personalitats espanyoles que han tingut una empremta més forta a nivell mundial han sigut justament en Samarang i en Javier Solana. El COI, i en gran mesura gràcies al Samarang, es va transformar en una palanca d'influència, diguem, a la governació del món realment extraordinària. Així, la desaparició d'una personalitat com Samarang, que ha portat tantíssim a Espanya a tot arreu, pues, indubtablement ens empobreix.
Escolti, com va arribar Samarang a la presidència del COI des del món diplomàtic?
Bé, li puc dir, i tinc la confirmació de que això va ser així, tant per part d'ell com per part d'Adolfo Suárez, amb qui havia jo treballat llargs anys, l'Adolfo Suárez va fer anar el Samarang a Rússia justament per preparar-li el camí cap a la presidència del Comitè Olímpic Internacional. Aleshores, l'any 77, Rússia, la Unió Soviètica, aleshores, estava esperant els Jocs Olímpics, que es recorda que van ser l'any 80, i jo he pogut veure com la sabidoria olímpica que tenia Samaranch, absolutament inigualable, es posava a disposició dels russos. Per exemple, ara recordo una cosa molt precisa. Mm-hmm. En els russos, aleshores, els preocupava molt la premsa. I Samaranch els deia, no, home, res, no, no és la premsa, és la televisió. Avui sembla obvi, això.
Sí.
Però en aquell moment, és a dir, l'any 77, parlem de molts anys enrere, no era tan clar això. Jo veia els russos allí com apuntaven. És a dir, ell va poder ajudar-los molt. En aquells moments, Rússia controlava un bloc de vots en el sí del moviment olímpic del COI, que eren tots els del món socialista, i allò, per tant, va ser molt important. Mm. De fet, Samaranch va tindre sempre la gran ajuda del món socialista, la gran ajuda del món iberoamericà, la més gran part del Tercer Món, i on tenia els problemes era amb el món anglosaxó. Era amb el món anglosaxó, que d'alguna manera van veure que el Samaranch feia del moviment olímpic una cosa tan grossa, tan important, tan dotada de recursos econòmics que abans no tenia, que van decidir que això era una peça, diguem-ne, de la governança mundial que no se'ls hi podia escapar de les mans i que havien de recuperar com ja havien tingut durant molt temps abans del Samaranch.
És evident que va fer gran l'olimpisme els últims 30 anys. És la seva aportació més important al món?
Home, sí. Jo diria que sí. I el concepte de que l'olimpisme és una peça que contribueix, que ha de contribuir a la pau mundial. Aquell concepte de la treva olímpica que hi havia hagut a l'antiga Grècia, ell ho tenia molt ficat al cap, això. D'alguna manera, diguem que ell va arribar al món de la diplomàcia vinguent del món de l'olimpisme, i el que després va veure a nivell de diplomàcia ho va integrar amb la seva experiència i la seva filosofia de l'olimpisme, no? Que això havia de servir, que el moviment olímpic, entre d'altres moltes coses, una funció central que tenia era contribuir a un més gran enteniment entre els països i a que el món fos un món pacífic.
Escolti'm, i a nivell esportiu i íntim, quin eren els esports predilectes de Joan Antoni Samaranch? Perquè l'havíem vist apassionat per l'hoquei, però crec que el tennis també li tenia el cor robat, eh?
Sí, ell de jove havia fet alguna mica de boxa.
Sí.
Havia fet alguna mica de boxa i hasta tenia el nas una mica així, nas de boxejador. Sí. I ell, home, el hoquei havia sigut, pues, l'esport amb el que ell, diguem, va entrar a tot el món esportiu i olímpic, i havia practicat de jove. Però ell, jo crec que tenia una gran apertura a tots els deports. De fet, va integrar una sèrie d'especialitats dintre del moviment olímpic. Recordo una vegada que érem a Mongòlia, fixi's, a Mongòlia, a Ulaanbaatar, quan això era el gener de l'any 78. Jo el vaig acompanyar allà a presentar credencials a Ulaanbaatar, la primera vegada que un ambaixador espanyol presentava credencials allà. Després, incidentalment, jo vaig ser ambaixador allà un cop des de Moscou i un altre cop des de Pequín. Bueno, doncs aquella vegada, una de les coses que li van preparar els seus amics del moviment olímpic allà va ser una sèrie d'esports locals, variants i li feia una il·lusió extraordinària veure aquelles rames esportives locals, específiques de Mongòlia, la lluita mongola, certes carreres de cavalls que feien, unes determinades coses.
Li interessava, eh?
Tot el que era l'esport, sí, el commovia. De seguida se li posava una rialla d'orella a orella quan veia una rialla una mica de nen que tenia. Havia conservat una cosa, jo crec, a pesar dels anys, s'il·lusionava molt per les coses, i l'esport, efectivament, i la prova de que s'il·lusionava molt per les coses és que, en fi, allò que es diu murió con les botes puestes fins a l'últim minut. Jo sóc testimoni de que fa 15 dies anava al despatx, el vaig recollir al seu despatx allà al Museu de la Ciència, ens vam anar a l'altra banda, i que estava amb el cap claríssim i amb un interès per tot. Fixi's, aquell dia, fa avui 15 dies, em va ensenyar l'article que havia sortit en el Herald Tribune, escrit per Rob Hughes, el cronista de futbol d'aquí, sí, sobre el Messi, aquell article que deia Messi.
Sí.
Bé, sí, estava absolutament al dia seguint l'actualitat esportiva. Bueno, diguem que ja m'agradaria a mi poder arribar als seus anys i poder-hi arribar amb la claror mental i amb l'entusiasme que hi ha arribat.
El seu fill justament comentava que va veure per televisió la final del torneig de Monte Carlo on Rafa Nadal es va imposar a Verdasco. Vull dir que ja, fins a última hora, poc abans de que l'haguessin d'ingressar a la Quirón, com vostè ens explicava, seguia l'esport amb totes les seves disciplines. Senyor Bragulat, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Encantat, bon dia.